El 3 d'agost passat, l'escriptor i periodista Hamza Yalçın va ser detingut a l'aeroport del Prat per una ordre d'extradició a Turquia. Una detenció que ha aixecat moltes crítiques i que avui volem analitzar al suplement d'estiu. El David Arandas, l'advocat del Hamza Yalçın. Bon dia, David, i benvingut al suplement.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Com està el Hamza Yalçın i qui és exactament aquest senyor?
Bé, en primer lloc, en quant a l'estat d'en Hamza, en Hamza es troba bé. Uh-huh. És una persona que jo crec que és bastant optimista i que afronta la situació d'una manera estoica, també per la seva situació personal. És a dir, en Hamza és una persona que porta 40 anys lluitant, 40 anys lluitant per la llibertat de Turquia, per la igualtat entre persones a Turquia. Ell mateix es defineix com un revolucionari, com un militant socialista. I bé, en Hamza ara és ciutadà suec, uh-huh, i és escriptor, intel·lectual i periodista a Suècia. Escriu des de Suècia.
I de què se l'acusa exactament?
Se l'acusa de pertànyer a una organització que es diu THCP, Diremis Harekite, que és una organització inventada per Erdogan per reprimir un moviment que és el moviment d'educació i solidaritat a Turquia.
Hamza Yalçın, de 59 anys, és un periodista amb doble nacionalitat, turca i sueca. Viu a Suècia, exiliat des de l'any 1984. És editor en cap de la revista Odakter Gizi, una publicació molt crítica amb el govern turc. A més, col·labora amb Amnistia Internacional i és membre de l'Associació d'Escriptors Suecs.
Actualment el Hamza està tancat a la presó de Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires. Fins quan pot durar aquest empresonament? David, tu que ets el seu advocat.
Doncs encara no ho sabem. En Hamza pot sortir en llibertat en 2-3 setmanes si s'accepta el nostre recurs d'apel·lació. Uh-huh. Nosaltres, quan vam agafar el cas el dimecres de la setmana passada, o sigui, aquest dimecres anterior, no l'altre, vam tenir accés a la interlocutòria d'entrada a presó d'en Hamza, llavors vam posar el dia següent un recurs d'apel·lació i ara estem pendents de que el Ministeri Fiscal es pronunciï sobre el contingut del mateix i després que la sala del penal de l'Audiència Nacional el resolgui aquest recurs sobre si posa en llibertat o no en Hamza. En cas de que no, uh-huh, de que no el posi en llibertat, doncs nosaltres tornarem a demanar davant del jutjat central d'instrucció la seva llibertat i en cas de que cap d'aquests intents funcioni, doncs fins que no resolgui l'extradició.
L'ordre de detenció és de l'Interpol, no?
Sí, correcte.
I per què s'ha produït a l'aeroport del Prat?
Bé, aquest és un dels problemes que considerem que és un problema a nivell polític, perquè aquesta ordre de l'Interpol es va dictar, si no recordo malament ara, a l'abril del 2016, i es va dictar contra diferents periodistes i escriptors intel·lectuals turcs que es trobaven fora de les fronteres de Turquia i ha viatjat per diferents aeroports. De fet, ell sabia de que hi havia un ordre de l'Interpol, però el govern suec li va dir que no es preocupés, que ells no pensaven extraditar-lo perquè entenien que no hi havia cap mena, que ell era exiliat polític i que no hi havia cap mena de garantia per la seva integritat física i moral en cas que hi hagués una extradició, i ha viatjat per el territori de la Unió Europea i per l'espai Schengen sense cap problema.
Però, en canvi, ha arribat a territori espanyol, no?
Mm-hmm. En canvi, quan ha arribat a territori espanyol, les autoritats de l'estat espanyol, quan els hi va saltar l'alarma vermella, el van detenir, el van parar i van donar l'ordre d'obrir un procediment d'extradició i enviar-ho al jutjat central d'instrucció.
A més, aquesta detenció de Yalçın ha coincidit amb l'operació de detenció de 35 periodistes turcs més per part de la policia d'Istanbul.
Sí, correcte. Dilluns, si no recordo malament, van detenir 35 periodistes i també s'emmarca també en un gran sumari que està havent-hi aquests dies a Istanbul contra diferents periodistes. Si no recordo malament, ara hi ha 178 periodistes empresonats a Turquia.
Avui al suplement d'estiu estem coneixent el cas de Hamza Yalçın, detingut fa pocs dies a l'aeroport del Prat de Barcelona. Ampliem aquesta taula també amb la Carme Arenas, que és del PEN Català, l'organització que treballa per la defensa de la llibertat d'expressió i la lluita per l'alliberament dels escriptors perseguits. La podem saludar des de la delegació de Girona, amb el Josep Lluís Blázquez del control tècnic. Bon dia, Carme.
Molt bon dia.
I benvinguda. I també a l'estudi de Catalunya Ràdio ens acompanya la Laura Batalla, que és secretària general del Fòrum amb Turquia del Parlament Europeu. Com estem?
Gràcies per l'invitació.
Com veieu aquest cas, vosaltres?
Doncs és una situació que d'alguna manera ve de lluny. Vull dir, no és ara només arran de l'intent fallit de cop d'estat a Turquia l'any passat que s'han vist un gran nombre de detencions, no només a l'administració pública, també funcionaris de tota mena, professors, periodistes. Vull dir que el cas del Hamza és d'alguna manera particular, perquè és el primer, i corregeix-me si m'equivoco, que es produeix, que hi ha una ordre de detenció internacional i que a un país de la Unió Europea doncs, es demana la seva extradició. Veurem què passa, perquè és un moment en què les relacions no només entre bilaterals, entre Turquia i altres països de la Unió Europea són complicades, sinó que les relacions entre la Unió Europea i Turquia són més complicades que mai. Ara farà poc el Parlament Europeu ha adoptat una resolució per demanar la suspensió de les relacions d'adhesió de Turquia a la Unió Europea en el cas que totes les mesures que es van adoptar al referèndum del passat mes d'abril doncs s'acabin implementant. Vull dir que és un moment delicat també per la llibertat de premsa al país i que, com bé dèiem abans, doncs, hi ha més de prop de 180 periodistes a la presó de tot tipus, d'alguna manera. D'alguns que han estat propers a mitjans que pertanyien al moviment del Fethullah Gülen, a qui s'acusa d'estar al darrere del cop d'estat, però també hi ha una gran majoria de periodistes kurds que estan empresonats i també mitjans opositors o crítics com els germans el Mehmet i l'Ahmet Erlan, o n'hi ha molts altres, que del diari Cumhuriyet, per exemple, que és un dels diaris més antics de la República Turca, que estan ara mateix doncs, en procés, en judici a Turquia.
Carme, des del PEN Català, com veieu aquest cas?
Bé, doncs amb molt de preocupació. La veritat és que, com deia la Laura, diríem la preocupació ve una mica de lluny. Nosaltres, com a Organització Internacional d'Escriptors, doncs rebem des de fa anys, diríem, queixes d'aquesta repressió que cada vegada ha estat més i més dura. No cal dir doncs, que a partir d'aquest cop d'estat fallit les coses han precipitat d'una manera incommensurable i, de fet, doncs, estem en contacte permanent amb ells, sabem diríem com dia rere dia pateixen diríem aquest cercle, aquestes detencions. Va començar, diríem, d'una manera atacant, diríem, caps molt, molt concrets, però al final han estat detencions bastant indiscriminades i no cal dir, no només les detencions allà, sinó també periodistes que s'han hagut d'exiliar. Pensem en el cas del Jan Dündar, que ell, doncs, casualment era en territori espanyol quan es va produir el cop d'estat i jo no he hagut de refugiar a Alemanya, no he pogut tornar mai més. El cas de la Esli Erdogan, el cognom coincideix, però res a veure, aquesta escriptora i també traductora i periodista, que també ha estat quasi un any empresonada, acusada senzillament d'haver traduït una obra que no agradava al règim, diguem-ho així. Per tant, diríem, amb detencions amb molta arbitrarietat. Nosaltres, al PEN Català, el mes de novembre vam intentar explicar la situació preocupant dels escriptors i periodistes turcs, convidant a Zeynep Oral. Va venir també a fer una conferència al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i ens va explicar doncs, realment la quantitat de mitjans tancats i com cada dia els periodistes es trobaven davant del diari tancat per poder comentar la seva feina i com els anaven detenint i cada vegada eren menys. Vull dir, és una situació realment molt d'una repressió molt bèstia i molt, molt deplorable. El cas de Hamza s'afegeix una mica a tot aquest despropòsit. De fet, hi va haver una delegació diplomàtica del PEN Internacional que va viatjar a Turquia, va obtenir, diríem, molt poca, diríem, atenció per part del govern turc. Suposo que també se'ls va prohibir doncs, que filmessin mai res ni que s'acostessin a cap presó. Vol dir que hi ha una vigilància extrema, diríem, de que no se sàpiga exactament també què està passant.
La particularitat d'aquest cas és per això que aquesta detenció s'ha produït, com dèiem abans, a l'aeroport del Prat, no? Això per les autoritats espanyoles suposa un problema amb les relacions amb Suècia?
Bé, jo estem en contacte, diríem, amb el PEN suec, amb la família i també, diríem, amb una determinada diplomàcia, diríem, un determinat nivell de la diplomàcia sueca. Evidentment, jo crec que és un problema per tots. És un problema per les autoritats espanyoles, és un problema per les autoritats sueques, perquè aquí hi ha un conflicte que s'ha d'intentar resoldre de la millor manera i tothom potser ha de mostrar realment què prioritza. el cas del Hamza, a part del seu concret, pot ser un cas que es pot repetir, perquè les ordres, diríem, per part del govern turc de recerca i captura de persones que viuen a fora i que, per tant, ell considera enemics del règim i acusats de terrorisme són moltes. I,
però
per
aquí
tant,
la pregunta és per què les autoritats espanyoles han fet cas a Turquia, en aquest cas, i no a Suècia, no?
Correcte.
Potser l'advocat David Aranda ens pot donar el...
Bé, de fet, la preocupació de Suècia a nivell diplomàtic és tan gran que el dilluns passat la ministra d'Assumptes Exteriors de Suècia va haver de compareixer a la televisió pública per explicar quins passos estaven seguint des de les relacions internacionals per poder trobar una sortida a aquest conflicte. I ahir ens vam reunir amb l'ambaixador de Suècia aquí a l'estat espanyol, que va venir a Barcelona, i vam estar reunits amb ell, i després ell va anar visitant Hamza. La situació és complicada. La situació és complicada perquè no hi ha... La sortida és una sortida política, i hi ha de ser el govern espanyol qui intercedeixi.
Al trobar-se en territori català, el govern català hi pot fer alguna cosa?
No, perquè tot depèn del jutjat central d'instrucció. El que pot fer el govern català, en tot cas, és, en quant al sistema penitenciari, on sí que té competències, doncs fer que es trobi de la millor manera possible. Però a nivell diplomàtic sabem que hi ha hagut contactes per part del govern de la Generalitat amb l'ambaixada. Sabem que hi ha hagut apropaments. I bé, fins on podria dir, sabem que hi ha una greu preocupació a Suècia i hi ha hagut diferents moviments d'apropament a l'estat espanyol. Però sembla que l'estat espanyol vol mirar cap a una altra banda en aquest conflicte i no sabem ben bé com ho voldrà resoldre, però té un problema en quant a que marca un precedent dels ciutadans, aquells ciutadans europeus que vulguin circular per l'estat Schengen i siguin buscats per un tercer país. Què passarà amb aquests ciutadans europeus? Perdran el dret a la llibertat i a circular lliurement pel territori europeu?
El cas del Hamza Yalçın és el d'un periodista turc. En aquest cas és per això que també volem saludar el Rafa Jimena, que és president de la demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, perquè des del col·legi volem saber quina visió en tenen d'aquest cas. Rafa, bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu tots?
L'heu seguit amb atenció, suposo, el cas del Hamza Yalçın.
Pues sí, l'hem seguit amb atenció des del primer moment. Ens vam sumar a la reivindicació de la Federació Internacional de Periodistes des de la branca europea de la Federació, sol·licitant la seva llibertat, no? I que en cap cas se fiqués a disposició de la justícia turca amb aquest periodista. Com ja heu apuntat tots els companys que esteu parlant amb aquesta taula rodona, la rigorositat de les, diguem, de les incriminacions per terrorisme del govern d'Erdogan pues no tenen moltes garanties jurídiques i deixar-nos portar per aquesta ordre d'Interpol és una mica surrealista, no? En un país on les garanties estan tan qüestionades, on ja comptabilitzen més de 160 periodistes empresonats. El risc de la llibertat de premsa sempre ha estat en dubte a Turquia, mai ha estat complicat. No hem d'oblidar que Hamza està fora de Turquia des del 84, me penso, vull dir que des d'abans dels 90 ell ja va marxar de Turquia, però els darrers mesos la situació és molt més preocupant, no? De fet, a Lleida, el Col·legi de Periodistes de Catalunya està celebrant allà des de fa 3 anys un simposi de llibertat de premsa. Aquest any van voler focalitzar el tema de Turquia d'una forma especial, amb especial carinyo. Van convidar a Dogan Tilis, el corresponsal de l'agència EFE a Turquia, vull dir, una mica el prisma pel que han arribat moltes notícies de Turquia els darrers anys a través de, ja no només a Espanya, sinó a tota la comunitat iberoamericana, no? I que està subscrit a EFE. I ell no es lo deia, no? Si hi ha dos problemes a la informació en aquest món, un és la concentració econòmica i l'altre són els poders polítics, que en el cas de Turquia és asfixiant. No?
Clar, avui volíem conèixer el cas del Hamza, però també que sigui una excusa per parlar de la situació a Turquia. És per això que també ens acompanya la Laura Batalla, que ja feia alguns apunts que anaven en la direcció de que ara a Turquia es veu una situació que s'ha reconvertit arran del cop d'estat que es va produir ara fa una mica més d'un any, però que ja ve de lluny, no?
Ve certament de lluny, com deia el Rafa precisament, vull dir, la llibertat de premsa d'alguna manera sempre s'ha vist amenaçada al país. El mateix cas del Hamza, als anys 70-80, la dècada coneguda com la dècada dels cops d'estat, ell ja lluitava per la seva pròpia llibertat, ja va estar empresonat, i en aquell moment la llibertat de premsa també estava amenaçada, hi havia persecucions, hi havia tortura, hi havia assassinats de periodistes, d'intel·lectuals turcs. Vull dir que venim d'una història bastant convulsa, la història turca. Sí que és cert que des de l'arribada al poder de l'Erdogan, sí que es van fer a l'inici de la dècada de l'any 2000, es van fer un seguit de reformes que van permetre que Turquia es convertís oficialment en país candidat a l'adhesió a la Unió Europea.
Com un rentat de cara, no? De fet, mai es van arribar a complir aquests requisits.
Correcte, sí. Mai fins aleshores.
Va haver-hi un moment que semblava propera aquesta adhesió, però ara, evidentment, s'ha tornat a allunyar.
Ara s'ha tornat a allunyar, però han passat 12 anys des de que van començar formalment les negociacions d'adhesió de Turquia a la Unió Europea l'any 2005 fins avui. I hi ha hagut diversos factors per aquest allunyament. Hi ha un clar que és la deriva d'alguna manera antidemocràtica al país, que és clara, que és, com he dit abans del cop d'estat, vull dir, aquesta lluita interna pel poder dins del país entre el moviment del senyor Gülen i l'Erdogan ja ve de lluny, potser podríem dir des de l'any 2000-2013, però alhora també es podria dir que el procés no ha estat mai d'alguna manera no ha estat equilibrat, en el sentit de que hi ha un seguit de negociacions que s'han de dur a terme a nivell tècnic, que s'han de complir uns requisits i que la Unió Europea aquests capítols no han estat oberts. I precisament del que parlem avui, de la llibertat de premsa i d'expressió, ve de dos articles o dos o més articles de la Constitució de l'any 1982, que va estar instaurada després d'un cop d'estat, que reprimeixen aquesta llibertat d'expressió i que donen un gran marge de maniobra per tal de fer una interpretació molt àmplia d'aquesta llei, per exemple, antiterrorista, que és la que precisament la Unió Europea demana a Turquia ara que revisi per tal d'atorgar, per exemple, la liberalització de visats que s'està discutint.
De fet, amb la crisi dels refugiats, Turquia també ha jugat un paper clau, no?, aquest últim any.
Amb la crisi de refugiats és d'aquí d'on venim, d'alguna manera, d'on veiem que és més difícil que mai ser crític amb Turquia, perquè tenim les mans una mica lligades en el sentit que Turquia, doncs, des de l'inici de la crisi de la guerra a Síria, ha estat acollint refugiats sirians, el nombre ja supera els 3 milions, i clar, són uns refugiats que Europa doncs, no ha volgut. I és d'aquí, d'alguna manera, on veiem com certs països europeus, començant per Alemanya, que sempre havia estat en contra de l'adhesió de Turquia a la Unió Europea, doncs ara més que mai la senyora Merkel és la que va negociar aquest acord en matèria de refugiats.
Quines reformes ha fet Erdogan aquest últim any per empoderar-se encara més?
No es tracta tant de reformes, sinó principalment hi ha hagut el referèndum constitucional del passat mes d'abril, en el que no es canvien tots els articles de la Constitució, hi havia un debat des de feia temps que és necessària reformar la Constitució turca, però com no va ser possible tenir un acord entre els diferents grups parlamentaris al Parlament turc, doncs es va optar amb una coalició amb el Partit Nacionalista turc de tirar endavant 18 esmenes que són les que ara, d'alguna manera, la Comissió de Venècia del Consell d'Europa ha criticat durament en un informe perquè diu que concentra el poder en mans del president i que d'alguna manera altera la separació de poders. I és d'aquí d'on ve la crítica de la resolució del Parlament Europeu. No es tracta de dir trenquem ara les negociacions d'adhesió amb Turquia, sinó que esperem a veure la implementació. No s'implementaran fins a les eleccions del 2019, si és que no n'hi ha abans, però es tracta d'alguns d'aquestes esmenes constitucionals, no dels canvis per si mateixos, sinó alguns concrets que posarien en dubte doncs, l'adhesió de Turquia als criteris de Copenhague, que són els que s'han de respectar per entrar a formar part.
Carme Girona, que tenim una mica oblidada.
Sí, no, molt, molt interessant tot el que diu la Laura, realment és així. El que passa és que ja que apuntàveu el fet, diríem, del paper d'Europa, jo em sembla que aquí és bastant el quid de la qüestió, diríem, l'actitud d'Europa envers Turquia, perquè no cal dir, doncs, en fi, amb el tema dels refugiats, sobretot, l'Erdogan ha sortit d'una banda bastant reforçat i això fa que ell pugui fer determinades polítiques d'una manera una determinada impunitat o que altres estats d'Europa potser no s'hi posin, es posin a fer els deures amb tot el vigor en què caldria. És molt complicat i cada vegada es complica més la situació, però jo penso que Europa no pot mirar cap a l'altra banda. Diríem, el cas del Hamza ens hi retorna i qualsevol altre cas que estudiem ens hi retorna contínuament. També tota la qüestió amb els kurds. Jo fa la feta que aquí hi ha una qüestió que Europa, diríem, ha de poder aclarir i ha de poder resoldre. Parlant, diríem, amb molts companys turcs, ells d'alguna manera fan un abans i un després al fet de poder entrar o no a formar part de la Unió Europea. Ells se senten que algunes vegades potser la Unió Europea no els va ajudar en el seu moment, diríem, fent les coses fàcils per entrar, i això el país ha pres una mica aquesta deriva de la qual ara, en fi, ens endolem una mica tots. No sé si estan d'acord els companys que...
A mi m'agradaria preguntar-li, sobretot en el cas del Hamza, a partir de l'11 de setembre, una data molt assenyalada per nosaltres, però pel Hamza també ho serà, perquè és la data límit perquè el govern turc presenti la documentació per justificar la petició d'extradició. Què pot passar a partir d'aquesta data, no? Que sigui extradit a Turquia d'una banda o que no ho sigui?
Clar, aquí el tema és que Turquia té fins 11 de setembre per presentar en via diplomàtica una demanda d'extradició en què es presentin alguns dels indicis que tenen contra Hamza per aquestes acusacions, i per l'altra també presentar els fonaments jurídics que justifiquen aquesta acusació de terrorisme. I llavors és quan el govern espanyol i el jutjat central d'instrucció han de decidir sobre l'extradició, però l'última paraula sempre la tindrà el govern de l'estat espanyol. Llavors, en aquest punt sí que voldria dir que hi ha una cosa molt important i que ve al fil de tot el que assenyalàvem. L'estat espanyol no té cap obligació d'extraditar. Al contrari, té unes clàusules de sortida per evitar l'extradició. I clàusules de sortida que estan incorporades a la llei d'extradició passiva i que també estan incorporades per la via jurisprudencial, per la jurisprudència i les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans. I el que ens venen a dir és no es pot deportar ningú a un país que vulneri drets humans. I és una cosa que s'ha de tenir molt clara. Llavors, si el govern espanyol decideix i el jutjat central d'instrucció decideixen extraditar en Hamza, tenim un seriós problema democràtic a l'estat espanyol, perquè estarem deportant una persona sense cap mena de garantia de que es pugui respectar la seva integritat física i moral. En Hamza va patir tortures a Turquia durant els anys 70, posteriorment també durant els anys 90, i ningú ens garanteix que no es pugui tornar a patir ara si és extraditat.
Jo us agraeixo molt que avui hagueu exposat aquest tema. Estarem pendents a veure com acaba abans de l'11 de setembre i hem posat una mica de llum, veurem què acaba passant. Hem parlat amb el David Aranda, que és advocat del Hamza Yalçın. També ens ha acompanyat la Carme Arenas des de Girona del PEN Català, la Laura Batall a l'estudi i la secretària general del Fòrum amb Turquia del Parlament Europeu, i per telèfon el Rafa Jimena de la demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Veurem com acaba. Abans de l'11 de setembre potser ens tornem a reunir per tornar a valorar el cas. Gràcies i que tingueu un bon dia.
Moltes gràcies.